L'incendi de les Gavarres avança sense control, empès per la tramuntana. Protecció Civil demana a la població de l'àrea metropolitana de Barcelona que eviti desplaçar-se a la zona. S'ha enviat una alerta per confinar les localitats de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Els més de 400 regatistes del campionat del món juvenil d'Icofoil desafien la tramuntana. El campionat es disputa des d'aquest divendres i fins al 10 de juliol a la Badia de Roses. La competició compta amb la presència de més de 400 regatistes de 36 països i l'organitza el Club de Vela La Ballena Alegre. L'acte de presentació s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries. El Fòrum Carlemany es reuneix a l'Escala la nit del Fòrum. El col·lectiu d'empresaris gironins d'aquest fòrum reconeix Pilarín Vallès com a sòcia d'honor i l'Escola Bressola de Perpinyà per la seva tasca social educativa. El MAC, el Masle i el Maram organitzen diferents rutes i activitats d'estiu. Cada entitat presenta les seves rutes clàssiques combinades amb diferents novetats que ofereixen al públic tot un seguit d'activitats i itineraris que barregen història, literatura, patrimoni mariner i gastronomia. I el temps, avui darrer dia de tramuntana, que donarà pas a un cap de setmana radiant i de molta calor. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 3 de juliol. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Viu l'estiu al MAC Empúries, Empúries Virtual. Submergeix-te a l'antiguitat de la ciutat grega i romana a través de la tecnologia de la realitat virtual i experimenta un autèntic viatge al passat amb la visita virtual. Pots fer-la al llarg de la setmana en català o castellà. L'activitat val 12 euros i inclou l'entrada al jaciment. Les places són molt limitades i cal fer reserva prèvia enviant un correu a reservesempúries@gencat.cat. Més informació a macempúries.cat.
Ràdio L'Escala.
Avui que ja estic fart d'estar-me a casa mirant-me les ferides del...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem de campus d'estiu, concretament anant fins al Delta de l'Ebre. Després descobrirem un nou catàleg de coves submarines i acabarem el programa d'avui amb mites i llegendes i fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Anem cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre els campus d'estiu que hi trobem al territori. Per això la companya Cel Prieto ho té tot a punt, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar d'estiu, de lleure i d'una proposta que cada any omple d'energia els nostres pobles. El campus d'estiu de Mil Somriures torna amb força sota el lema El Gran Repte, una iniciativa que combina esport, diversió i valors per als més petits. I per conèixer tots els detalls ens acompanya Carme Callau, coordinadora de Mil Somriures, i Guillem Pallissé, gerent de l'entitat. Nois, benvinguts a Arran de Mar.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, si us sembla, comencem pel principi. Carme, per començar, explica'm-vos, per qui no ho sàpiga, que Dubto que no hi hagi gent. Què és, no? Mil somriures. Quin és exactament el vostre paper aquí al nostre territori?
Bueno, el nostre paper, Mil Somriures, és una empresa dedicada a l'ensenyament i al lleure, vale? També pues, projectes personalitzats, que moltes vegades ho he explicat, que algú té una idea i no saben com fer-la, pues, bueno, pues, nosaltres ho mirem i si es pot fer realitat, pues, endavant, no? Llavors, pues, aquest any estem a 8 poblacions, que és Sant Jaume, Deltebre, Camarles, Perelló, Lligallos, Godall, alguna més, m'he dit això? Som 8. I urbanització Riu Mar, perquè del Deltebre tenim...
Som tres.
Sí.
Claro.
Sí, sí, som gent.
A molts puestos arribeu. I, claro, 8 poblacions en total. Ara l'estiu, bueno, suposo que és una mica la més boom de faena, però que esteu durant tot l'any actius, vosaltres, eh?
Estem tot l'any, només descansem una setmaneta, que és la primera del setembre, però després no descansem cap setmana. Sempre estem fent pues, extraescolars, que si animacions, que si events, acollides, serveis de Carmanyola, bueno, tot el que mos diguen, pues, endavant. També per els reforços, que aquí a Deltebre també treballem molt i a Sant Jaume en el pla educatiu d'entorn, i la veritat que estem supercontents perquè poquet a poquet pues, va creixent, que és el nostre objectiu. Tampoc no volem ser una empresa molt, molt gran, no? Perquè mos agrada treballar de manera familiar, i pues, la veritat que estem complint objectius.
Mm-hmm, molt bé. I com cada any no arriba l'estiu, arriben els campus d'estiu, que els xiquets i xiquetes estan segur amb moltes ganes d'anar-hi, i com dius, no? Aneu a diversos pobles, i enguany sota el lema Lo Gran Repte. Sí. A veure, expliqueu-me este campus, no? De què tracta?
Pues el Gran Repte va sortir perquè l'any passat vam fer el Trivial, l'any anterior vam fer el Gran Prix, i als xiquets i xiquetes pues, els agrada molt el tema de reptes, de proves, vam dir, pues, sempre vam agafar com un nom que ja estava creat, no? Pues, lo Trivial, lo Gran Prix, que són pues, jocs o programes que ja estan fets,
sí.
I nosaltres els adaptàvem en estiu, i enguany vam dir, pues, per què no fer el nostre, personalitzat. Pues, quin nom? El Gran Repte, i cada campus pues, se ho personalitza pues, en els seus infants, en les seues edats, en cada població, perquè, per exemple, pues, Camarles, Sant Jaume, pues, podem adaptar moltes activitats aquàtiques, però, claro, Godall, pobrets, pues, s'han d'adaptar al d'ells, no? Que moltes vegades pues, voldríem fer activitats aquàtiques, però, bueno, mos hem d'adaptar una miqueta al terreny, però s'ho passen superbé. La veritat que cadascú s'ho adapta, i et sorprèn perquè cada equip del poble se ho fan de la millor possible i dius, ostres, pues, quines ganes de d'estiu per als xiquets i xiquetes que s'ho passin en la millor manera possible.
Claro, el que està clar és que cada poble té les seues particularitats, no?
Sí.
I si no tenen mar, tampoc se'ls hi pot portar. No. Però bueno, igual després una excursió mai se sap,
sí,
no?
Sí, no, que fem excursions. Per exemple, ara pues, també escoltem molt els xiquets, claro, com som també població de que vam treballar l'any passat, els darrers anys, pues, Godall volia cavalls. Pues bueno, pues ve una empresa de cavalls, els xiquets pues, podran pujar, es podran tocar, es explicaran una mica pues, tot el tema, no? De la cultura també dels cavalls, que també s'ha de donar molt de valor a les activitats culturals, englobar-ho, no? En les tradicions del nostre... Uh-huh. De les nostres terres de l'Ebre.
Uh-huh, perquè a part de lleure també és una oportunitat bueno, per conèixer i per fomentar, com dius tu, no, Carme,
sí.
la cultura, molt important.
Sí.
Molt bé. I, claro, estos campus ja han començat, veritat?
Sí. Vam començar el dia...
29.
29.
De juny.
Sí.
Vull dir que ara esteu enfeinats a tope.
Estem en adaptació. Som com els xiquets. La primera setmana és adaptació i la setmana que ve pues, ja anirà molt més rodat perquè és normal, no? Hi ha activitats programades, però a vegades pues, bueno, els xiquets necessiten la seva atenció perquè hi ha xiquets que és la seva primera vegada i que necessiten contacte. Pues, si l'activitat tenia que durar 20 minuts i n'ha durat 15, no passa res, perquè el primer, el principal és el benestar, sempre ho diem.
Uh-huh.
D'ells.
Claro, i nosaltres o les famílies el que veuen és els dies del campus, però això comporta molts mesos atrás, feinada, suposo, Carme, molts. Guillem, feinada increïble.
Moltes hores, no, Guillem?
Moltes hores dedicades, programant perquè tot surti bé, tot quadriculat al mil·límetre, vull dir, sí.
La setmana passada, a quina hora ens citàvem?
Sí, fem les 3 del matí, vull dir, anàvem quadrant tot, repartir material, que no ens falti
penseu
res.
Penseu que nosaltres sempre, el que és les inscripcions, vam acabar el 5 de juny. Però bueno, estem a les Terres de l'Ebre, també ens hem d'adaptar, que la gent són molts, pues, molt relaxats i de dir, pues, ja l'apuntaré.
Sí.
Clar, nosaltres ho tenim tot organitzat i potser t'entren, però sense enganyar-te, 100 inscripcions més del dia 5 al dia 20, per exemple. Claro, torna a fer, buscar més monitors. Clar, mos sap mal dir que no, però
claro,
a vegades hi ha setmanes que ara sí que mos toca dir que no, perquè ja no tenim més personal i hem de complir la ràtio establerta.
Claro, claro. I així, bueno, suposo que a cada poble varia el nombre d'inscrits, però més o menys quants monitors estem parlant que hi ha?
Més de 50.
Més de 50 treballadors.
Som uns 50,
sí.
No sé si 54...
Sí, crec, i d'infants... Més de 500.
Sí.
Mare de Déu.
Sí.
Mare de Déu. I clar, segons el nombre d'infants han d'anar més o menys monitors, no? La ràtio,
sí,
que dies.
És, per exemple, Joventut Tou Marca, perquè hi ha molta gent que es pensa que és d'ensenyament i no. El lleure és joventut i llavors, a partir de 25 infants ja necessites un director o directora de lleure i després la ràtio, més o menys per monitorats, és entre 10 i 12, és la ràtio que et marca. Mm-hmm. Hi ha un paper que et marca el que és la ràtio i tu vas mirant la quadrícula de dir, pues, ho tinc bé, no tinc bé, si han de ser titulats, si no han de ser titulats, pareix que no. Hi ha gent que es pensa, ah, mira, el porto, no, és que ha de haver molt bona organització perquè això sortigui bé.
Claro.
Sí, és que si no és impossible, has de complir. Ara
sí.
Va tindre l'inspecció, quan va ser, ahir? Ahir sí.
Ahir a Sant Jaume.
I tot bé, com sempre,
claro.
Pues tot bé, i vam conèixer també a la directora de joventut de les Terres de l'Ebre i així pues, també pots compartir el que veus que fa falta al lleure, coses que haurien de tindre en compte los de dalt que necessitem ajuda i bueno, pues...
Vosaltres, clar, ho heu de portar tot segons us ho marquen, evidentment.
Sí.
Tot ho porteu al dia. I l'última vegada que vam parlar, trobo, Carme, de tema de directors. Que igual fluixeix més, això, no?
Més i més.
Costa.
Saps què passa? Que l'altre dia ho parlava amb la directora de joventut i parlàvem de que, clar, hi ha molta gent que es treu el director de lleure per tindre punts docents.
Vale.
I llavors, clar, no volen treballar l'estiu, és per punts i s'entén, endavant. I clar, li dia, potser hauríem de fer un curs a Sant Jaume, del Tebre, que també tenen instal·lacions molt, molt xules, Camarles, a veure si algú s'anima. Nosaltres, quants anys fa? Ja fa uns 8 anys que vam coordinar un en l'entitat a Sant Jaume. Ens van cedir l'espai, l'Escola de l'Esplai de Tortosa, van vindre, van realitzar el curs de director i mira, a partir d'allí, pues, molta gent del nostre equip se va poder formar, que si no s'anima el Consell, doncs ens animarem nosaltres una altra vegada i ja
pues
està,
sí.
I tant, és per ajudar i a nosaltres ens ajuden i nosaltres també ajudar, no?
Claro.
Fer comunitat.
I tant que sí, i tant que sí. Molt bé, i el campus de quina edat a quina edat va dirigit dels infants?
De 3?
De 3 a fins als 12.
Als 12, que seria de 3 fins a 6è, okay. Però després tenim molts de xiquets que ja acaben i es fan grans i volen vindre de voluntariat. Claro, què passa voluntariat? Si són menors de 18 anys, tu us has de comptabilitzar com si fos un xiquet del campus.
Vale.
La mare t'ha de fer la inscripció, t'ha de ficar el DNI, la TIS, tot igual, però evidentment no paguen perquè venen a ajudar-nos. I d'aquests xiquets pues, també ne tenim alguns per alguna població. Hi ha poblacions que no podem per la ràtio, perquè si, per exemple, 3 monitors són 34 infants, 2 monitors i un director, claro, si un me vol vindre a fer de voluntariat i ja som els 34, no puc.
Perquè és una nova inscripció i...
S'hauria de ficar un monitor més per el voluntari.
Per el voluntari, és que, claro.
Pareix que no, i mentalment també és complicat, I llavors hi ha gent que, mare, però és que a mi m'agradaria... És que no som nosaltres, som els de dalt que ens manen. Si fóssim nosaltres...
Endavant.
Un munt d'ulls i un munt de mans per ajudar.
Home, i tant. I, claro, estem parlant de que moltes edats, vull dir, xiquets de 3 anys, claro, les necessitats d'estos xiquets no és el mateix que hi ha els que estan fent 6è, no?
Sí. Per exemple, infantil, pues, necessita molt més suport que primària. Primària, pues, ja comencen a ser més autònoms, les activitats de primària són més de moviment, les excursions són diferents d'infantil i primària, els separem. També tenim enguany el servei de Carmanyola, el servei d'acollida, perquè les famílies ens ho demanen. Això també mentalment, organitzar-ho tot perquè sempre hi haguem monitors a l'espai del campus i a l'espai de l'excursió, també pareix que no, i és supercomplicat, claro. Perquè, claro, s'entén que un xiquet, si té carmanyola, pobre, no pot anar a l'excursió perquè el pare és que no el pot portar. Però estem donant aquest servei perquè les famílies ens ho han demanat. Si no l'haguessin demanat, doncs nosaltres haguéssim fet de nou a una, com sempre, i ja està. Però, claro, cada vegada, doncs, bueno, dins de la unitat familiar, treballen tots i se necessiten serveis extres.
Així, el campus és de 9 a 1, més estos serveis d'acollida. Comenceu abans i Carmanyola després.
Sí, acollida és de 8 i mitja a 9. I després tenim l'acollida a migdia, que és de 1 a 1 i mitja, i la Carmanyola...
Fins a les 3.
De 1 a 3. Per exemple, Carmanyola, Sant Miquel, l'escola Sant Miquel, i Sant Jaume, és que ho tenen. Els altres no ho havien demanat i bueno, l'any que ve, pues, si ens ho tornen a demanar, ho mirarem, i si no, pues, bueno. I per a nosaltres és molt més fàcil de 9 a 1 o de 8 i mitja a 1 i mitja, i la Carmanyola,
claro.
Pues, però és que si ho necessiten, pues, ho hem de fer.
Al final, bueno, són les necessitats que els pares i mares, pues, si no poden, en la feina, perquè clar, existiu per als crios, però clar, els pares continuen treballant.
Sí.
I la conciliació també és un tema que han parlat i és que és complicat.
És un xiste, la conciliació.
Però mira, sort de vosaltres que esteu aquí, doneu, no, oferiu este servei.
Sí.
Molt bé. I entenc que al campus, clar, cada dia deu ser diferent.
Sí, cada dia és una cosa diferent. Les famílies sempre saben les activitats que es faran, perquè els enviem la programació, doncs avui estan enviant la programació de la setmana que ve, i llavors saben, doncs, si hi ha excursió, si es poden portar o no, i així, doncs, ens diuen, doncs, el meu se queda al campus, el meu anirà d'excursió, cadascú és lliure de fer el que vulgui, i si volen anar al campus, a l'excursió, benvinguts siguen. Sempre diem que en antelació per organitzar-nos. I després d'activitats, doncs, bueno, doncs, avui, per exemple, quasi tots estan fent més així com a reptes d'aigua, vale? Sempre en divendres, i després hi ha dies que és de manualitat, hi ha dies que són més d'esport, hi ha dies que és més de dramatització, com si haguéssim caracterització i tot això, i doncs, bueno, és que fem de tot.
De tot.
De tot, perquè si algun dia algun sí que no li agrada alguna cosa, doncs a l'altre li agradarà més.
Molt bé.
Ha de ser varietat.
Claro,
no
claro
pot ser
que sí.
Tot esport, esport. Lo lleure és tot.
I ara que és estiu, lo aquàtic no pot faltar.
No pot faltar
mai de la vida.
No pot faltar mai.
Molt
bé. I més en les calors estes que fan, i adaptem molt les activitats, els pares pateixen molt, i si hi haurà sombra, no patiguéssiu, no us ficarem tot el dia al sol, ja intentem buscar l'activitat, vale, aquí hi ha sombra, mentre un fa l'activitat, però els altres estan esperant a la sombra. És que ho dic en sèrio, pareix que sigui superfàcil, però és molt complicat portar campus, molt. Molt, si vols fer-ho bé.
Claro, evidentment,
sí.
Evidentment.
Tenim dies que també anem a la piscina, hi ha poblacions que anem cada dia, per exemple, com pot ser Sant Jaume, Godall també van cada dia,
sí.
I després hi ha altres poblacions que, bueno, un dia a la setmana ens deixen anar a piscina i, pues, bueno, també s'ho passen molt bé, hem de parar compte, hem de tindre molts ulls, però bé,
sí.
Molt bé.
Clar, és que això també implica molta responsabilitat, que els pares i mares no us estan cedint els seus xiquets, i això, bueno, i més piscines, no?, que hi ha socorrista, però igualment estan sota el teu càrrec, no?
Sí, és molt, i a part, sempre ho parlem en les famílies, de que avui en dia els xiquets són molt més grans que fa uns anys anteriors. Un xiquet d'I5 pareix que et faigui segon, no?, perquè pues, el món, pues, està més espavilat a la tecnologia, i ells, pues, també van pujant. A vegades se pensen que són grans, no són grans, i has d'anar frenant-los una mica, i bueno, que gaudisquen també de la seva infància,
i
no?
Tant.
Perquè els xiquets que fan la comunió, no?, que és l'edat de tercer, del curs de tercer de primària, i, ai, jo no vull anar al campus, que allà van petits. I jo me'n recordo fa uns anys anteriors que de sisè, cinquè i sisè, teníem molts de xiquets, i que guai. I ara que a vegades això està baixant, i també sempre penso de fer algo com una teràpia amb els pares o algo de, no, perquè què fan a casa? La tablet, la tele, no,
jugar
que
al mòbil, sí.
Que vinguin, nosaltres sempre diem, apunteu-los una setmana que ho provin. Que no els agrada? Cap problema. Però és que és molt difícil que no els agrade, molt, moltíssim, perquè ens adaptem molt a també a les necessitats, i escoltem el que els agrada, i així, pues, pues anem coneixent i personalitzant el campus.
Molt bé, que això és la clau, no? I que al final, que vinguin, que xalaran, vull dir, que quedar-se a casa, quina...
No.
I a part que, vale, que al poble tothom te coneixes, però si, per exemple, els xiquets van a escoles diferents, pues, també l'estiu és un bon moment per retrobar-se, no, els amics?
Tenim molta gent també de segones residències.
Molt bé.
de Deltebre, Sant Jaume, i venen, sempre hi han repetit els anys anteriors i tornen a vindre, i dius, pues bueno, pues que guai, perquè si es coneixen, i quan seran més grans, pues de dir, mira, vaig a quedar en este amiguet ja per a pegar una volteta, no? Ja que està aquí als pobles, sí. Pues que bonic que s'haguem pogut conèixer els campus de Meus Somriures.
Pues sí, la veritat és que sí. I per part de les famílies, quin feedback rebeu? Suposo que bo.
Sí, lo de les famílies és un feedback bo, és les famílies... Hi ha famílies que són conscients de la feina que fem, no? Hi ha famílies que a vegades pues, anem en presses, eh? Perquè nosaltres som els primers també que anem en presses i som, tenim família i hem de llegir bé. Tenim un problema a la societat que com anem tots corrents no llegim bé. I a vegades les inscripcions allí ho explica tot i després és que no estic al grup, teníeu l'enllaç yeah. per a clicar, no? Sí. I és una mica com a... que si paréssim una mica tots i ens relaxéssim, no res, un minut per a llegir, tot aniria molt més rodat. Però és veritat que la vida ens pues, fa anar una mica més de pressa, però a vegades no l'altre dia vaig veure un vídeo de cuinaves i cuinava una xica tot superràpid i de repente era, i si cuino més tranquil·la? Ai, mira, m'estic relaxant, m'estic trobant millor, no? I això és una mica també que als pares us aniria bé vindre al campus una setmana.
Relaxats.
Sí, al revés, els xiquets a casa i els sí, pares allí sí. i poder-se centrar en ells mateixos, poder divertir-se, poder xerrar, no? I a vegades veig que anem tan de pressa que no mos donem compte i estem deixant, no? Mos estem deixant a nosaltres mateixos. Així que jo se podria proposar fer un sí. campus per a pares.
Per adults, no? Perquè és el que dius, la societat, és que anem tots atabalats, eh? I hem de frenar una mica,
sí.
perquè si no, això no sí. sé, no sé on acabarem, Carme.
No sé, no, per això que també aprofito de que quan faiguen l'inscripció que se la llegeixen bé, no per res, perquè és lo bé per a nosaltres i per als seus fills sobretot, perquè després va molt més rodat de dir, ai mira, pues sé que faig l'inscripció, entro i quan entro al grup, ai mira, ja tinc tota la informació, ja està, no, és que no hi ha res més a fer. Si no és, no estic al grup, no m'entero de res, què he de portar, perquè claro, no he anat a l'excursió perquè no ho sabia. Mm-hmm. Claro,
la comunicació
és molt més difícil que si llegim bé i estem relaxats. Ja et dic que nosaltres som els primers també que anem atabalats, però és un moment de dir, mira, és un moment que em dedico per a mi i per al meu fill.
Mm-hmm.
És pensar-ho així. Pues,
a veure si la mentalitat va per este camí.
Sí.
I aneu com? La inscripció és per setmanes? És a dir, que igual encara hi ha places per alguna setmana, no? Vull dir que sí. està obert encara això.
Sí, hi ha setmanes que no.
Ja ho tenim tancat.
Ho tenim tancat perquè, per exemple, Sant Jaume sé que recordo molt que és la setmana del 13 i del Tebre també.
Camarles també.
I, però hi ha setmanes que Camarles, Lligallos, alguna setmana encara hi ha lliure. A l'agost encara ho tenim tot obert perquè pues, tenim temps de buscar el personal.
Uh-huh.
La notificació de l'agost no l'hem de fer hasta 7 dies abans de que comenci el dia 1, que seria pues, una setmaneta abans. Llavors animem a la gent que si tenen pensat ampliar o fer una inscripció nova, pues que ho faci, que endavant, que nosaltres encantats de rebre tots els xiquets perquè se passin pues, un estiu bo.
I tant, que sí. Pues així, per qui mos estiguen escoltant les famílies, per on han de fer la inscripció?
Mos poden enviar WhatsApp al número, tu tens el 638-255-469, i nosaltres per allà passarem tota la informació sense cap compromís.
Uh-huh.
Si nosaltres passem informació i veuen que no passa res, perquè hi ha gent que a vegades els dona com a vergonya, no passa res. I si volen inscriure's, doncs endavant. Llavors, totes les inscripcions són telemàtiques. Si vols fer l'inscripció a les 12 a la 1 de la nit, l'únic que sempre diem que per a vindre el dia següent ho han de fer 24 hores d'antelació per a nosaltres donar-los d'alta, assegurances, monitoratge, passar llistes, modificar tot.
Tot el que comenta.
Tot el dia.
Tot el que comentàvem abans.
Sí.
Perfecte, xics, pues, tot apuntat. Des d'aquí moltíssimes gràcies per haver vingut avui i que vaigo molt bé aquest estiu, no?
Sí.
Que al final vosaltres és el que igual teniu més... quan teniu més faena, no? Però que gràcies a vosaltres els xiquets i xiquetes s'ho passen la mar de bé. Moltíssimes gràcies.
Nosaltres volíem donar també les gràcies
sí?
a totes les entitats i ajuntaments que, bueno, confien una vegada més en els somriures, perquè gràcies a ells pues, podem no, complir els nostres objectius, que és pues, fer feliços als xiquets de les Terres de l'Ebre i donar-vos vosaltres les gràcies per comptar una vegada més.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs, Marina, jo ja sé... on he d'anar per a passar-m'ho bé aquest estiu?
Doncs a veure si t'hi acompanyo. Moltes gràcies, Cel. A Encarem ara ja la recta final de la Ronda Mar i us parlem d'un projecte molt interessant, el de documentar totes les coves submarines del Montgrí des de l'Escala fins a l'Estartit, Sergi.
Així és, Marina, una iniciativa que ens ha de permetre conèixer millor el Montgrí i també fer-hi un submarinisme més segur. Avui per parlar tenim aquí un instructor de busseig, en Ramon Siliceo, del Centre de Busseig Xaloc Diving Center de l'Estartit. I aquest centre és un dels impulsors o ha de ser una de les eines d'això que parlarem avui, de la catalogació d'aquestes coves. Ramon, benvingut a la Ronda Mar.
Bon dia, Sergi, gràcies.
Aviam, Ramon, això de que el Montgrí sigui tan foradat, podríem dir que us està portant molta feina, no?
Ens està portant molta feina i moltes alegries, també diríem. Sí, sí. El ser un tipus de costa on la roca és calcària, doncs el que fa és que tinguem aquest tipus de roca tan porosa que acaba creant aquestes cavitats.
Avui parlem del projecte, d'aquest nou estudi que permetrà inventariar o fer un inventari més complet de les coves submarines del massís del Montgrí, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. A què respon aquesta iniciativa o des de la vostra part, per què creieu que és necessari aquest inventariat?
Bé, nosaltres pel nostre compte ja portàvem uns anys explorant aquestes coves. A part, tenim una llarga trajectòria d'altres gent local que estava endinsant-se en aquestes coves i ja feia un parell d'anys que intentàvem arrencar aquest projecte de la mà del Parc Natural i, bueno, al final ha sigut possible aquest any, ens han aprovat el projecte i som un equip de 4 persones que estem començant a fer això, aquesta catalogació.
Això suposo que serà un treball d'anar tram per tram, zona per zona, i a part d'inventariar, de posar-los-hi número, suposo que us hi fixeu en moltes més coses, no? Característiques, dificultat...
Sí, tot el que seria aquesta zona calcària de la zona del Parc Natural, del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, seria des de la punta de Trencabraços fins ben bé al Molinet, a l'Estartit, a la zona de la costa del Montgrí, i després també tenim la zona de les Illes Medes. El que estem fent ara ha sigut començar per la zona nord, més la zona de l'Escala, i estem anant baixant cap a la zona de l'Estartit. Un cop acabem amb la costa del Montgrí, ens dedicarem ja a les Illes Medes, que com bé sap tothom, hi han moltes cavitats també molt conegudes. I sí, tenim una fitxa amb tota informació a afegir per cada cavitat que anem fent, i a part de fer una topografia i un mapa de cada cavitat, també prenem aquestes dades de si estem trobant espelotemes, el nivell de dificultat de cada cavitat, el nivell de vida marina que estem trobant també, de coral·lígens, esponges, crustacis, peixos, en diferent tipus de fauna, i això és el que anem afegint a cada fitxa de cada cavitat.
Quan vam veure la notícia, vam veure dues xifres, les que hi han i les que preteneu, o de les que se suposa que hi ha més, no? Sortia com més o menys el doble, no? Era un... que n'hi havien inventariades un això, però n'hi havien 30 o 34 més.
Sí, inventariades que hem pogut anar trobant informació de veus locals, de centres de busseig i així, van partir d'unes 70. Mm. El que passa que a mesura que va avançant el projecte i a mesura que nosaltres pel nostre compte també estem fent aquestes exploracions, anem trobant moltes més. Jo diria que estem a la vora d'unes 100 i alguna cosa cavitats bussejables.
Bussejables. Clar, per introduir o per posar en context una mica els oients, ho estaríem parlant d'una part del busseig, el busseig normal, entre cometes,
recreatiu,
en espai obert, i aquest busseig de, no sé si és correcte dir-li espeleologia submarina,
sí.
O és totalment diferent, no? Quines diferències hi ha entre aquest tipus de busseig, tant a nivell tècnic, suposo, com a nivell de dificultat, de riscos?
Bàsicament, la diferència principal seria que en el busseig recreatiu, que és el busseig que coneixem tots, el públic general, sempre tenim un accés directe a superfície. Ja sigui amb més o menys distància a la superfície, per profunditat, sempre hi ha aquest accés directe. En canvi, la gran diferència amb el busseig en coves és que no tenim un accés directe a la superfície. Hem de navegar marxa enrere, diguéssim, o cap enrere, tot el que hem navegat dintre d'aquesta cova per poder accedir a la superfície. Per tant, les tècniques i la configuració que utilitzem diguéssim que canvia bastant. Són bastant diferents del busseig recreatiu.
I és molt demandat? O sigui, en el vostre centre teniu moltes rutes, moltes visites, moltes sortides, aquest tipus de busseig de coves?
Les coves com a tal de la costa del Montgrí fins a dia d'avui no eren tan conegudes. El que es coneixia és més les cavernes accessibles al públic general. Per tant, no tenim molta demanda de moment, però sí que és cert que a través d'aquest projecte i a través de les nostres xarxes socials cada cop hi ha més gent que ens contacta per aquest tipus d'immersió.
Abans, off the record, no? Mentre preparàvem aquesta xerrada, aquesta conversa, em comentaves que és important que aquest tipus de submarinisme sempre vagi de les mans d'un instructor, no?
Idealment, aquest tipus de busseig requereix el coneixement local. Per tant, has d'anar amb una persona que es conegui aquestes coves, que et pugui fer una bona explicació, que et pugui ensenyar un mapa del lloc i puguis fer una planificació. Aquest tipus de busseig sempre requereix una planificació, és algo clau per poder-lo dur a terme amb seguretat. Per tant, sí, idealment anirem sempre amb un instructor i una persona que tingui bon coneixement de la nostra zona.
Uh-huh. Tu suposo que n'has visitat algunes o n'has visitat moltes de les coves aquestes que fareu a l'inventari. Quina, no en direm el secret d'on està, no? Però quina t'ha sorprès més o quin és el lloc que... Suposo que l'entrar o el descobrir, jo què sé, si hi ha càmeres d'aire interior, vull dir, alguna deu ser espectacular.
Bé, l'any passat vam trobar la cova dels meus somnis, que podria dir. És una cova que no es coneixia, la vam descobrir tot just l'any passat, el qual és bastant curiós, no?, amb tota la història que té de busseig a la nostra costa. I vam trobar una cova on hem pogut avançar més d'un quilòmetre endins del massís del Montgrí, el qual és bastant significatiu per les magnituds de costa que tenim, que al final només tenim entre 7 i 9 quilòmetres de costa. Trobar un quilòmetre de cova és algo bastant important. I a part, a la vegada, més enllà de la distància que vam poder aconseguir, hem trobat, diguéssim que l'aqüífer d'aigua dolça que tenim en el Montgrí. Per tant, hem pogut accedir en aquesta aigua dolça i és algo que no s'havia pogut fer abans. I també hem trobat sales molt decorades, com diguem en el busseig en coves, que són sales on hi ha molts espelotemes, on tenim estalactites, estalagmites, inclús columnes. I això és algo doncs bastant interessant per lo que seria la nostra zona. No tenim imatges d'altres coves d'altres punts del món, però ningú sabia que ens podríem arribar a trobar amb aquestes coses aquí a la costa del Montgrí.
Sou prudents que hi hagi un risc amb aquest catàleg, o sigui, es popularitzi més del compte?
En quin sentit?
En quin sentit de que hi ha el catàleg, o sigui, hi ha les eines que porteu ara, o sigui, que augmenti la freqüentació en aquests espais, en aquestes coves, més per lliure que no pas per des d'un centre de busseig com vosaltres?
Bé, de moment totes les dades que anem aconseguint són confidencials i es queden dintre del projecte, per tant això de moment no serà públic.
No es publicarà.
De moment no es publicarà. Un cop tinguem totes aquestes coves catalogades i podem catalogar-les per diferents nivells de dificultat, doncs poder sí que serà accessible ja pel públic general i aquí es decidirà, en mans del Parc Natural, de veure com es regula l'accés en aquestes cavitats, a veure si serà semblant a les medes, per exemple, que s'haurà de pagar una taxa i hauràs d'ensenyar una titulació abans d'anar-hi, serà obligatori poder anar amb un guia experimentat i un centre de busseig de la nostra zona. Això queda en mans del Parc Natural.
Una pregunta potser una mica més tècnica. A l'hora de fer aquestes catalogacions, quants hi participeu? De quants membres és l'equip que hi participeu? I si teniu algunes limitacions, no sé, de temps d'immersió, estona, que siguin diferents a les que són del busseig recreatiu?
Bé, ara mateix no tenim cap limitació de temps. Som quatre persones que estem treballant i ens hem subdividit en dos equips, en dos equips de dues persones. Per sort, tenim la logística de Parc Natural que ens pot ajudar amb tema embarcació i això ens fa que puguem fer immersions, podem estar el temps que faci falta sota l'aigua i no tenim aquesta pressió de temps d'haver de sortir en una hora. Hi ha immersions que se'n van entre una i tres hores. Val? Són immersions de treball, diguéssim, són immersions més llargues. I...
Suposo que no des del desconeixement, eh? De l'astronauta que fa l'entrevista a un espeleòleg submarí. Suposo que no agafeu tanta fondària, no? Com en una immersió, per exemple, en un barc enfonsat o en una immersió més profunda.
Hi ha de tot, i la costa del Montgrí no deixa de sorprendre. I sí que és cert que hi ha cavitats que no tenen tanta profunditat, que vindrien a ser la majoria, que estem al rang entre 10 i 25 metres de profunditat, però n'hi ha algun altre que sí que ens ha sorprès, perquè estem en els rangs dels 40 metres de profunditat. Inclús a les Illes Medes s'ha trobat alguna cavitat a més de 50 metres de profunditat, lo qual complica encara molt més la logística de la immersió.
I a nivell de trobar-vos alguna cosa estranya o algo que us hagi sorprès, en aquest cas de vida, de fauna o de lo que sigui dintre d'aquestes coves, perquè suposo que de moment entrem amb les precaucions que vosaltres esteu acostumats, però a mi, per exemple, em faria una mica de basarda entrar-hi i aviam el que surt d'allà dintre.
El que ens ha sorprès més és trobar llamàntols i congres a poder 200 metres de distància en dins d'aquesta cavitat. Clar, això ens diu que segurament s'han de poder alimentar, segurament viuen allà dintre, per tant, pot ser que en un futur, si seguim aquest estudi, podem trobar algun tipus de fauna cavernícola, inclús endèmica d'aquestes cavitats.
De color blanc no ho són, no? Perquè no els hi toca la llum.
Són totalment sense pigment.
Sense pigment, sí. Hòstia, molt curiós. I aprofito ja que tinc aquí, Ramon, temporada alta ara pels centres d'immersió a l'Estartit, tenint les Medes al davant. Com afronteu a l'estiu?
Bé, l'afrontem com sempre, tenim molta trajectòria en aquest món, per tant ja sabem més o menys com manegar-nos-ho, i res, ens ho afrontem amb ganes.
També sortia un estudi aquest any, no sé si fa aproximadament un mes i mig, que deia sobretot la diferència a l'hora de tenir cura del fons i del medi entre el brosseig que van amb instructor i el que van sense instructor. Això també és molt important, no? A l'hora, per exemple, de, amb les mans, amb les aletes, suposo, de mirar de no malmenar el que hi ha en el fons.
Sí, la feina que té un guia és molt important en l'impacte que pot crear el bussejador o l'impacte que no pot crear a l'entorn. Si un guia és capaç de transmetre aquest valor que té el fons marí en el qual estem bussejant, i aquest client és capaç d'entendre-ho, el que farà és que intenti prevenir aquest impacte contra l'entorn a través d'un bon aleteig i una bona flotabilitat, sobretot. Sí.
Doncs, Ramon, estarem atents, aviam, en aquest projecte de catalogació de coves. El com va, si us trobeu alguna cosa rara més, aviseu, que també en farem notícia.
Vinga, avisarem. Gràcies.
I moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar.
Gràcies a vosaltres.
I ens acabem d'acomiadar d'en Ramon Siliceo, l'instructor del centre de busseig de Xaloc Diving Center, i donem la benvinguda a un altre Ramon, en aquest cas en Ramon Alturo, director del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Ramon, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Aviam, avui estem parlant d'aquest projecte de catalogació de les coves submarines del Parc Natural del Montgrí. Pel parc, des del punt de vista vostre, quina importància té aquest repte i què ens aportarà?
En primer lloc, les coves submergides són un hàbitat d'interès comunitari prioritari i, per tant, tenim una responsabilitat com a parc en la seva economia. A més, probablement, pel que estem veient, tenim el millor conjunt de coves submergides que hi ha aquí a la costa catalana, i per tant tenim una doble responsabilitat en quant a millorar el coneixement. Ja sabíem que n'hi havia bastantes, sabíem que n'hi havia, teníem catalogades 34, però n'estan sortint moltes més, i arrel de parlar a gent com Ramon, que és amb el que hi ha el Pla d'una Dona, gent d'una empresa que es diu Freàtic, que també es dediquen a això, amb els mateixos Mossos d'Esquadra, els CES també han fet moltes prospeccions, Doncs hem anat veient que hi ha moltes més coses de les que estaven citades i bueno, farem un pas endavant al coneixement d'aquests hàbitats. Uh-huh. A més, hi ha un tema de gestió pública que també és molt important, que per això és clau la participació de Mossos d'Esquadra, que és de cara a la seguretat dels usuaris. Desgraciadament hi ha hagut accidents en el passat en coves, amb resultat de morts, i per tant conèixer bé les coves i tenir una bona informació d'elles ens pot ajudar a gestionar-ho millor.
Mm-hmm. Això anava, no? També que no només aquest inventari és el punt d'inventariar o de tenir localitzades, sinó que la informació que hi anirà és del tot detallada, amb especial èmfasi això també al nivell de dificultat.
Sí, efectivament, ens interessa molt identificar, veure què és accessible per la gent, què no, per raons de conservació o per raons de seguretat.
Uh-huh. Quantes persones, o sigui, com anirà una mica el paper del Parc Natural en aquest estudi? En Ramon ens comentava que, per exemple, vosaltres hi disposeu els mitjans, no?, d'embarcacions i de personal.
Si nosaltres posem una embarcació per anar fent les respectives sortides, posem el patró, i a més també estem formant, precisament en Ramon Siliceu els està fent la formació, a dues persones del parc per poder fer entrades i si cal instal·lar una senyalització o fer alguna cosa que puguem fer directament des del parc. Uh-huh. Hi ha poca gent que tingui l'expertesa per poder entrar a coves i per tant considerem que és molt interessant disposar de personal que pugui fer això.
Això després per part del parc es traduirà en alguna guia, en algun document públic?
Bueno, els estudis del parc sempre són públics. Uh-huh. I ara precisament arrenquem el que és la redacció del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del parc, que és, diguem, que és la guia que t'ha de dir què pots fer i què no pots fer i a on. I per tant això serà bàsic, acabarem de definir amb el grau de detall que la informació ens faci fer què podem fer amb les diferents coves, i probablement acabarà havent zones que la gent podrà anar fent una immersió normal perquè les condicions són adequades perquè es pugui fer amb una titulació d'acord amb la normativa que hi ha, i altres que per motius de conservació, per motius de seguretat acabem regulant l'ús i que es pugui anar amb un permís específic o que, bueno, o inclús que no si pogués anar pel motiu que fos.
I acabo amb aquesta, Ramon, un altre incentiu, ja li hem preguntat també a en Ramon Siliceus, el fet de descobrir coses que fins ara segurament eren desconegudes, no? Ell li ha preguntat què us ha portat a descobrir això o què n'espereu si, jo què sé, és alguna cosa extraordinària de que no s'hagi descobert fins ara.
No, sempre, clar, millorar el coneixement és molt interessant, i per la gent que ho està fent, ara han descobert que hi ha la cova del Francesc que està connectada amb una altra, és molt més llarga, això és una informació molt interessant. A més, ens dona peu a entrar llocs que hi ha espeleotemes que ens permeten estudiar molt millor la geologia del Montgrí, saber en quines èpoques va estar al nivell del mar cobrint aquestes coves, en quines èpoques no. Ens pot donar peu a conèixer molt millor la història, la biologia, i tenim molta millor informació d'aquests àmbits.
Doncs, Ramon, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Randa Mar, i per la iniciativa, evidentment, d'aquest projecte per conèixer millor el massís del Montgrí.
Moltes gràcies.
A reveure.
Yeah. pari el món.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Nostre repàs d'activitats, d'actes i d'esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana, i ho fem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, ja ho tinc tot a punt per explicar-vos els actes que tenim preparats aquí a Arran de Mar per aquest cap de setmana. Començant per avui divendres a les 7 de la tarda, una sessió d'estiu de cuina de pescadors al maram d'aquí de l'Escala, al port de l'Escala. I a les 8, a l'Estartit, fan tapes solidàries per l'Onco Trail, les sardines i musclos. Atenció, molt interessant. Dissabte 4 tenim la Festa del Mar a Portbou. Moltes activitats, des d'aproximadament les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Entre d'altres tenim una neteja del fons marí, una xerrada també voltant dels residus i la conservació del mar, un concurs de dibuix i acabarà tot plegat amb una sardinada popular. A part, el dissabte també hi ha una visita guiada al Museu de la Pesca de Palamós a 11:15 del matí, al Museu de la Pesca en Família, per tant, activitats per petits i grans. I també al Museu de la Pesca, però al vespre hi ha el Show Cooking d'Evolució de Cuina Marinera, també a Palamós. Atenció, perquè dissabte és dia d'havaneres, és dia de la 59a cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, a la platja de Portbou, que començarà a 11:15. Cita ineludible i s'allargarà després, perquè ja sabem que la cantada oficial hi ha petites cantadetes per tots els locals. I diumenge, si voleu, hi ha un taller de fes la teva pròpia ratafia aquí al Camp de les Aromes, a l'Escala, a 11:15 del matí, o bé podeu anar a veure una exposició de nusos mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal. Doncs ja sabeu, propostes per fer Arran de Mar d'aquest cap de setmana, a part de Sol i Platja. Ens hi tornem a veure dilluns. Que vagi tot molt i molt bé.
I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també té ganes de cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Visita guiada completa Mont Natura Delta de l'Ebre, fent un circuit per tots els espais del centre. Una guia de la zona us acompanyarà per conèixer de ben a prop el valor d'este territori, amb una gran riquesa en fauna i flora i un paisatge únic i amb una gran personalitat. Dissabte a Mont Natura Delta de l'Ebre, a Amposta. La 33a mostra de jazz de Tortosa i el festival Wheel of Fest, dues de les iniciatives culturals més actives i complementàries del territori, uneixen forces per primera vegada per crear Wheel of Jazz, una jam sessió d'electrònica en viu que connecta el llenguatge del jazz amb l'experimentació electrònica contemporània i sense precedents a les Terres de l'Ebre. Dissabte a les 6 de la tarda al racó de mig camí de Tortosa. Quarta edició d'Univers, l'Ebre riu de poesia. Una trobada creativa d'arts relacionades amb la poesia, música, cançó, dansa, fotografia, entre altres. I tot per apropar la poesia a la natura i a la cultura rural, sempre amb una mesura que permet la proximitat entre artista i públic, potenciant la paraula i l'essència de la creació. El 3 i el 4 de juliol a Benifallet. En el marc de la 22a edició de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, concert de la banda de Boogaloo i Latin Soul, Los Fulanos. que fusionen ritmes llatins clàssics com el mambo i el cha-cha-cha amb soul, jazz i funk, redint tribut als sons de l'Spanish Harlem del Nova York dels anys 60. Diumenge a les 8 de la tarda a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Cap de setmana de passejades a bord del llaüt tradicional Lo Roget d'Ascó, acompanyades de degustacions, visites guiades al nucli antic del poble i observació de fauna i flora. Del 3 al 5 de juliol a l'embarcador fluvial d'Ascó. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I ara anem cap a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Doncs mira, aquest primer cap de setmana de juliol arriba marcat per la cultura, la gastronomia, la festa major i un esdeveniment esportiu de primer nivell, el pas del Tour de França per la ciutat. Però comencem repassant la resta de propostes i comencem amb una que s'allargarà durant tot l'estiu. L'Espai Far torna a acollir avui el Llum de Mar, un nou màrquet d'estiu impulsat pel grup Mates Arnalot, que obre cada cap de setmana fins al 2 d'agost. En un entorn privilegiat davant del mar hi trobareu parades d'artesania, música acústica en directe els divendres i dissabtes, espectacles infantils els diumenges, food trucks, zona chill out i activitats per tota la família amb l'entrada gratuïta. I ja dissabte al vespre, a partir de les 7, la plaça de la Vila es convertirà en el punt de trobada dels amants de la cervesa amb una nova edició del festiu, el Festival de Cervesa Artesana de Barril, que organitza l'associació Singlot. Hi haurà més de 40 varietats de cervesa artesana, parades de menjar de proximitat, música en directe de 9 a 11 de la nit i DJs locals fins a la 1 de la matinada. I també dissabte, a 8:15 del vespre, la plaça de les Neus acollirà la presentació del programa de la Festa Major 2026, organitzada pels pavordes de la Festa Major i en la que es donarà a conèixer el programa, la cançó i el videoclip d'enguany. I tot seguit, amb una festa, música i ambient d'estiu per començar a escalfar motors de cara a la Festa Major. I ara sí, diumenge, la gran protagonista de la jornada serà l'arribada del Tour de França a Vilanova. La ciutat formarà part del recorregut de la segona etapa de la prova ciclista més important del món en una cita històrica impulsada per l'Ajuntament i l'organització del Tour, que convertirà els carrers de Vilanova en escenari del ciclisme internacional. Es recomana, com dèiem abans, consultar els canvis de mobilitat abans de desplaçar-se. A més, coincidint amb el pas del Tour, diversos equipaments culturals oferiran portes obertes i horaris especials. Serà una bona oportunitat per visitar gratuïtament la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, la Torre Blava Espai Quinobart, l'Espai Far o el Museu del Ferrocarril de Vilanova. Però, sobretot, recordeu, amb la calor, hidratar-vos i que gaudiu amb seguretat d'aquesta jornada històrica. Molt bon cap de setmana.
I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, Oriol.
Doncs sí, Marina, mira, al Maresme tenim propostes interessants aquest cap de setmana. La Vila d'Argentona acull un any més el Festival Internacional de Ceràmica Argillà, el punt de trobada per a tots els amants de la ceràmica, i la terrissa, per tercer any consecutiu, el que abans es coneixia com la Fira de la Ceràmica, es consolidarà com aquest festival amb una mostra de ceramistes de gran qualitat, interessants espectacles, exposicions de gran nivell, demostracions, tallers i espais participatius. Tot això entre avui i diumenge, i també entre avui i diumenge tenim el Nomad Festival a Malgrat de Mar, música en directe, gastronomia, mercat d'artesania i activitats per a tota la família al Parc de Francesc Macià. Durant el festival es podrà gaudir d'un gran espai a l'aire lliure amb concerts, food trucks, disseny independent, market, activitats familiars i propostes pensades per a tots els públics. Més qüestions. Aquesta nit tenim concert de Pastora al Nits d'Estiu de Calella. El grup barceloní revisa els seus grans èxits i presenta un nou projecte de versions de les seves cançons més emblemàtiques. Després del concert de Pastora hi haurà actuació del DJ La Dama. I què tenim aquest cap de setmana aquí al Maresme, Marina? Doncs segur que ho saps perfectament. Dues paraules, Canet Rock. S'obriran les portes aquest dissabte a les 5 i actuaran Maria Jaume, Doctor Prats, en Josep Maria Mainat, la Woodwind Band, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Ditiets, Buos i la Fúmiga. També amb la participació dels DJs Ernest Codina, Cazú, Trapella i Mont DJ. Tot això es combina amb el Market Rock, que té artesans, alimentacions, d'ambientació, música en viu, pintacares, xerrades i tallers a la Riera de Sant Domènec i al carrer Ample de Canet de Mar. Més qüestions interessants. Dissabte també és el dia de la mostra de balls de gegants a Mataró. A les 6 es fa la plantada, a 6:45 arrenca la cerca viva fins a l'Ajuntament, a les 7 mostra de balls i a les 8 la cerca viva continua fins a la plaça Santa Anna. També aquest cap de setmana tenim la festa Opening Summer a Mabrasa. Torna la festa més divertida de l'estiu amb el millor ambient i la música house i techno més espectacular a Malgrat de Mar. A la cabina hi haurà els DJs Wally López, David Obeck, Bassi de la Fuente i Mario Gogu. Mira, jo no en conec a cap, però segur que deuen ser prou bons. Apa, Li, fins aquí l'agenda del Maresme. Bon cap de setmana.
Doncs així arribem al final de Rat de Mar. Esperem que passeu un gran cap de setmana. Nosaltres ens retrobem dilluns per encarar l'última setmana de programa. Us esperem a totes i a tots de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Perquè el nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic. Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.